Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
Augmenta la tensió política a compte de la condonació de part del deute que les comunitats autònomes tenen amb l'Estat, a poques hores que ho debati el Consell de Política Fiscal i Financera. El Partit Popular rebutja que es perdonin aquests 83.000 milions d'euros, tot i que també beneficien les comunitats on governa. Avui al Congrés, Alberto Núñez Feijóo i el president del govern, Pedro Sánchez, s'han enfrontat per aquesta qüestió.
El regalo fiscal al precio que ha decidido Esquerra Republicana de Catalunya. Y su portavoz pregunta si condono o condeno. Señor Sánchez, para la mayoría de España la condena es usted.
¿Usted de verdad ha pensado lo de la condonación de la deuda? Lo digo porque son 83.000 millones de euros que van a dejar de pagar las comunidades autónomas. No le vaya a pasar como con las pensiones y la revalorización, que queda atrapado en sus propias contradicciones.
És dimecres 26 de febrer de 2025 i tenim més titulars. El Parlament aprova les multes contra el frau amb el lloguer, Jordi Casino.
Amb sancions que poden arribar fins als 900.000 euros en casos molt greus. També a la cambra, el president Salvador Illa ha anunciat la cessió de 14 solars per construir fins a 1.200 pisos protegits.
La Fundació Esclerosi Múltiple denuncia la doble discriminació que pateixen les dones amb aquesta malaltia.
Que són un 70% del total d'afectats a Catalunya, l'entitat reclama més recerca per aclarir per què afecta més les dones, però també més flexibilitat laboral, ho explica la directora de la Fundació, Rosa Marriera.
Es pateix una doble discriminació deguda sobretot a que les dones ja tenen una càrrega familiar incorporada, tenen també una discriminació a l'hora de trobar feina o de conservar la seva feina i, per tant, en el cas de l'esclerosi, això encara es veu molt més agreujat.
El Ministeri de Transports aprova definitivament l'estudi per construir la nova estació de l'AVE a l'aeroport de Girona.
El nou edifici tindrà una superfície de 7.600 metres quadrats i els passos entre andanes es faran a través de passarel·les sobre les vies, tot plegat amb un pressupost superior als 126 milions d'euros.
Arrenquen els primers actes de Carnaval la vigília del Dijous Gras.
A Torelló, el popular Pollasso dona el tret de sortida una setmana de disbauxa, mentre que Palamós, la vesprà, arrenca el Dijous Gras.
En esport, Roger Sánchez, Barça i Atlètic deixen les semifinals de Copa obertes després d'un partit molt boig.
Empat a 4 a Montjuïc amb el Barça capgirant un 0-2 i els matalassers anotant dos gols als últims 10 minuts per igualar el duel. Tot queda pendent a la tornada el 2 d'abril a Madrid. Avui es disputa l'anada de la segona semifinal entre la Real Societat i el Real Madrid.
I el temps, que a les properes hores es preveu tranquil, amb ambient fresquet. Lluís Mi Pérez, bon dia.
Bon dia. Per fi s'està veient el cel ben blau i molt transparent a la majoria de comarques. Els núvols que hi havia aquest matí arrapats al Pirineu s'estan desfent, i també algunes boires que hi havia cap a la Catalunya central o a les planes de Girona, la ressaca de les pluges d'ahir a la tarda, que en algun cas van ser destacables. Tot això és història, i per tant, al llarg d'aquesta tarda, un temps molt tranquil. Quatre nuvolets prims per decorar el cel, també algun nuvolot que creixerà cap a les Guilleries, cap al Montseny, a la banda del Puigacal, molt poca cosa. I l'ambient fresquet. De fet, tot i el sol, avui baixa un palet la temperatura respecte a ahir. A més, en alguns indrets del Pirineu, l'Empordà i, sobretot, a les Terres de l'Ebre, el vent continua bufant i fa que la sensació sigui de més frescor. Aquest cel tan blau serà substituït per un altre molt més ennuvolat, Sant Tornem-hi, amb vista el dijous, especialment a partir del migdia, cel que acabarà força tapat. Ara bé, de pluja no en tindrem, però quedarà un temps moix, fresquet. Ho anirem seguint a la xarxa.
Al control de so, Ivan López, a la redacció, Jordi Casino, i a la coordinació, Albert Güell. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa, edició migdia.
La condonació de 83.000 milions d'euros de deute de totes les comunitats autònomes amb l'Estat ha centrat un nou tens cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo. Ha estat al Congrés dels Diputats una quitació que serà debatuda aquesta tarda en la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera que reuneix totes les comunitats autònomes i es farà a Madrid. El president ha defensat la mesura avui a la cambra i ha reiterat que beneficiarà tothom per igual, mentre que el líder del PP la qualifica de regal que pagaran tots els espanyols.
A la sessió de control, el govern espanyol, Núñez Feijóo, ha aprofitat la seva intervenció per denunciar la que, segons ell, serà una nova cessió als partits independentistes i la debilitat que segueix exhibint l'executiu de coalició entre el PSOE i Sumar. Al seu torn, Pedro Sánchez ha reclamat al president dels Populars que recapaciti i que accepti una condonació que serà bona per a totes les comunitats, no només per Catalunya.
Ustedes se mantienen el poder porque crea un infierno de impuestos a los españoles para pagar los caprichos de sus socios. La última muestra el regalo fiscal al precio que ha decidido Esquerra Republicana de Cataluña, 17.000 millones. Y su portavoz pregunta si condono o condeno, señor Sánchez. Para la mayoría de España, la condena es usted.
¿Usted de verdad ha pensado lo de la condonación de la deuda? ¿Lo ha pensado en serio, señoría? Lo digo porque son 83.000 millones de euros que van a dejar de pagar las comunidades autónomas. Yo lo que le digo, señoría, es que no le vaya a pasar como con las pensiones y la revalorización, que queda atrapado en sus propias contradicciones. Piénseselo mejor, señoría.
A la reunió d'aquesta tarda, el govern espanyol proposarà condonar aproximadament, com dèiem, una quarta part del deute que les comunitats tenen amb l'Estat. En el cas de Catalunya serà d'un 22%, és a dir, 17.000 milions, una xifra que en el cas d'Andalusia, governada pel Partit Popular, arribarà gairebé al 50%.
Un debat, una picabaralla política que també s'ha traslladat al Parlament. El president Salvador Illa ha lloat la condonació d'aquesta part del deute i demana al PP que la defensi al Congrés. La CUP n'ha dit, en canvi, que el perdó del deute és un estil mafiós i les reunions bilaterals amb l'Estat són màrqueting i enterren el dret a l'autodeterminació. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia. A la sessió de control, el president Illa s'ho ha fet venir bé per demanar al Partit Popular que a Madrid voti a favor de la condonació del deute del Fla. El diputat popular Alejandro Fernández li exigia eliminar organismes duplicats de la Generalitat.
Señor Illa, la Generalitat de Catalunya també necessita motosierra o, si prefiere, destral en expressió més nostrada.
L'única cosa que ens convé retallar, senyor Fernández, i vostè hi pot ajudar bastant, i jo li demano que ho faci, és el deute de Catalunya. Amb l'acord, que no m'apunto jo, que reconeixo Esquerra Republicana. Aquí sí que convé retallar. A veure si vostè parla amb els seus companys i ens ajuda a fer-ho.
La diputada de la CUP, Laia Estrada, ha carregat contra les comissions bilaterals Estat-Generalitat d'aquesta setmana i contra el Fla. Ho ha fet amb aquestes paraules.
Tenen com a resultat que la resolució del nostre conflicte polític, del conflicte independentista, es redueixi a més policies, més jutges i que ens perdonin una part del deute que genera com a conseqüència d'un mal finançament. I això és estil mafiós. Jo et foto els calés, et faig un préstec, te'n perdono una part i quedo com el bo de la pel·lícula i tu et quedes content i amb cara de babau.
A les xarxes socials, el cap de Junts, Carles Puigdemont, explica que està a favor de la condonació de tot el deute de Fla i que, de moment, millor això que res. L'expresident ho diu després que ahir el seu grup qualifiqués la condonació de cafè per tots i no aclarís el seu vot.
I els experts en finances i economia admeten que la mesura és un pas endavant per millorar el finançament autonòmic. Això sí, minimitzen l'impacte real en les finances de l'executiu, així com els seus beneficis. Marc Pijuan, bon dia.
Bon dia, Marta. El catedràtic d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra, Guillem López Casasnovas, ha descartat que la condonació pugui fer retornar les comunitats autònomes als mercats de capitals i ha reduït la incidència de perdonar aquests diners a les administracions que se'n vegin beneficiades, entre elles la Generalitat de Catalunya. Són declaracions a la xarxa.
Gràcies a que no pagarem aquests interessos del deute condonat, tindrem més calés per fer coses. Això és el xocolata del llauro, perquè sobre aquests 3.000 i escaig que són els euros per càpita de despesa que té la Generalitat, el que ens afegeix ara a la condonació crec que no arriba ni 50 euros per càpita.
Per Casasnovas, el soroll polític que ha generat la proposta és desproporcionat i ha remarcat que aquest hauria de ser només el primer pas, tot i que petit, per negociar una millora del finançament autonòmic, entre d'altres, de Catalunya.
Tornem al Parlament perquè la cambra ha aprovat les multes contra el frau amb el lloguer, sancions que poden arribar fins als 900.000 euros en casos molt greus de lloguers fraudulents o bé augments superiors al 30%. També en habitatge, la Generalitat cedirà 14 solars per construir-hi fins a 1.200 pisos protegits, Mont.
Sí, ho ha dit el president Salvador Illa a la sessió de control al Parlament.
Fruit també de converses amb el seu grup, 14 solars que són propietat de la Generalitat de Catalunya seran posats a disposició del Departament de Territori per poder-hi construir fins a 1.200 habitatges protegits. Són solars que estan a diferents municipis.
Els 1.200 pisos nous seran de titularitat pública permanentment, però la presidenta del grup parlamentari dels Comuns, Jessica Albiach, ha alertat que 36.000 pisos protegits existents passaran al mercat d'aquí un temps i 8.000 aquest any, i ha demanat al govern que ho eviti.
Estarà amb mi, que no té cap sentit anar omplint les cistelles i per un altre costat està foradada. Per tant, uno, mesures antiespeculació. Dos, aprofitar tots els recursos per construir amb garanties. També els interessos de la condonació del deute del Fla han d'anar a habitatge públic.
El ple ha de votar que als patis escolars no s'hi apliquin límits de soroll.
En concret, es votarà una proposició per modificar la llei de protecció contra la contaminació acústica. L'han presentat Junts, Esquerra, el PP, els Comuns i la CUP. El text vol excloure els patis escolars del compliment dels valors límits de contaminació acústica fixats per la mateixa llei o per qualsevol altra normativa municipal o local. Una visió que no comparteixen les entitats que agrupen els veïns afectats.
Demanen que es tinguin en compte casos concrets com els de les escoles que tenen els espais d'esbarjo als patis d'illes. Marga Forró és la comissionada de patis d'illa i d'escola a la xarxa veïnal contra el soroll, Xavecs, i presidenta de l'Associació Catalana contra la Contaminació Acústica.
Són espais molt reduïts, tancats, normalment a quatre vents, on els veïns on hi viuen tenen les seves finestres i probablement la majoria de les seves úniques finestres durant aquest pati. El soroll que es genera allà dintre, per tant, ja no és només el soroll que hi ha, sinó que aquell soroll, per les condicions de les físiques de lo que és les zones sonores, doncs reboten, es reflecteixen i s'amplifiquen. És a dir, el soroll que hi ha allà dintre és un soroll realment enorme.
Forró afegeix que més enllà dels horaris escolars, molts patis es fan servir fins tard a la nit i durant els caps de setmana. Per això reclamen que es tingui en compte tant la intensitat del soroll que generen com també la durada en el temps.
Doncs davant d'aquestes queixes, diverses escoles de Barcelona han emès avui un comunicat per defensar les activitats als patis en horari diurn.
El document, al qual donen suport diversos centres, AFA i entitats, asseguren que no se senten interpel·lats per alguns arguments esgrimits aquests dies en relació a suposades festes constants de pares i mares a altes hores de la nit o de partits de futbol o bàsquet fins a les 11.
Encara en relació a l'educació, la zona escolar rural, el CIO, ha engegat una campanya a través de xarxes socials per captar nous alumnes a les escoles. Actualment la formen els centres de Butzènit d'Urgell i Preixens de la comarca de la Noguera i Puigverd d'Agramunt a la comarca de l'Urgell. Un total de 35 alumnes, dels quals 6 ja cursen 6è de primària. Balaguer Televisió, Gerard Díaz.
La lluita de les escoles rurals davant la crisi demogràfica del seu entorn és una realitat des de fa dècades. Algunes s'han vist obligades al tancament i d'altres a la supervivència, però aquesta última es pot fer amb inacció o de forma activa com la Zero el CIO. Des d'aquestes escoles han engegat una campanya de promoció dels seus centres a través de les xarxes socials, impulsada per la mare d'un alumne amb la idea d'ensenyar els avantatges de les escoles rurals. Marisol Solduga, directora de l'ASER.
La campanya està encarada a difondre, que la gent conegui el que es fa amb un ASER, que intentem oferir un ensenyament de qualitat, un ensenyament digne.
L'ASER, formada per les escoles de Butzènit, d'Urgell, Preixens i Puigverd d'Agramunt, ja ha vist el tancament de dos dels seus centres des del 2010 i compta actualment amb 35 alumnes, dels quals 9 cursen 6è de primària.
Notícies en xarxa.
La Fundació Esclerosi Múltiple denuncia la doble discriminació que pateixen les dones amb aquesta malaltia, que la situa en una posició social i econòmica de desigualtat. L'entitat reclama més recerca per aclarir aquesta major afectació femenina i també més flexibilitat al món empresarial per poder mantenir la seva activitat laboral. Esther Minguell, bon dia.
Bon dia. L'esclerosi múltiple afecta més de 9.000 persones a Catalunya i d'aquestes un 70% són dones. Encara cal fer més recerca per saber per què la malaltia afecta més a les dones. Ho explica Martín Turé, neuròloga del Centre d'Esclerosi Múltiple de Catalunya.
Tenim hipòtesis que ens diuen que segurament els factors hormonals són molt importants. La veritat és que encara no tenim una explicació certa de per què això és així. Necessitem encara tenir més investigació per intentar entendre el per què aquesta afectació de les nostres defenses és diferent amb dones i homes.
Els avenços mèdics permeten, per exemple, que les dones puguin ser mares i amb una planificació poden compaginar la maternitat amb el tractament. Cal, però, que aquesta informació arribi a totes les afectades i que la societat estigui més sensibilitzada amb aquesta malaltia. Rosa Marriera, directora de la Fundació, reclama també més flexibilitat a les empreses per poder mantenir la presència de les dones amb esclerosi en el món laboral.
A vegades amb una malaltia com la esclerosi múltiple, que és neurodegenerativa i que a més cursa en brots, a cops és difícil per les empreses. Això es facilitaria molt si des de la pròpia administració es poguessin consensuar algun tipus de contractes més flexibles.
La Fundació Esclerosi Múltiple compta amb un programa de formació per a dones que han quedat fora del món laboral i prepara una guia per empoderar-les.
Els casos per abusos sexuals de l'Església Samària de Terrassa ja s'enfilen fins a la quinzena i tot apunta a una macrocausa per altres delictes.
Dues de les persones afectades ja han fet el primer pas de presentar una denúncia.
Ja ha parlat la Carme Contreras des de Ràdio Municipal de Terrassa.
Bosseler Advocats porta el cas de Josué Soler i el d'una altra persona que han decidit presentar la demanda. Hi va patir abusos en dues ocasions, als 5 i als 16 anys, quan per fi es va atrevir a posar-hi fre. El 2022, en Josué va veure una publicació a les xarxes socials on un company denunciava abusos i s'hi va posar en contacte. Aquest va ser l'inici de la seva recuperació.
Em sento una altra persona diferent. Ara mateix, per fi, em sento alliberat. Que ho agafo amb molta força i molta valentia per això, però no només per mi, per reparar, no, aquestes ferides que tinc, sinó també per animar d'altres companys i companyes que sé que ho estan passant molt malament a dia d'avui, i els animo a que participin en aquesta denúncia i que el silenci no és la resposta.
Per això, Boceler Advocats ha posat en marxa una plataforma on qualsevol afectat pot posar la seva vivència. L'objectiu del despatx és aconseguir la màxima informació per tirar endavant el procés.
La xarxa de comunicació local.
Imagina un dia en què cada teatre s'omple de vida, d'històries, d'emocions. Això és Cap Butaca Buida, la gran diada del teatre. El teatre t'omple. Més de 190 teatres t'obren les portes a Catalunya. Una jornada per gaudir del teatre com mai. Compra la teva entrada a capbutacabuida.cat.
Del 7 al 28 de març torna el Festival Jazz Terrassa amb 60 concerts i activitats paral·leles. Descoberta del nou talent del jazz contemporani i difusió de la tradició, projectes inèdits i presentacions discogràfiques. Una mirada oberta i inquieta a l'escena internacional i catalana. 44è Festival Jazz Terrassa. 22 dies, més de 200 músics i 27 espais de la ciutat i la seva comarca. Tota la informació i venda en línia a jazzterrassa.org.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El Ministeri de Transports ha aprovat definitivament l'estudi informatiu per construir la nova estació de l'AVE a l'aeroport de Girona. El projecte té un pressupost superior als 126 milions d'euros.
Una infraestructura clau per fomentar la mobilitat sostenible que es preveu que superi els 3 milions d'usuaris anuals.
Més detalls des de Televisió de la Selva i Noa Nicolau.
Els objectius principals són reforçar la connectivitat i promoure un transport sostenible i eficient. Tot i que, d'altra banda, també servirà per potenciar el destí de Catalunya, juntament amb l'aeroport de Josep Tarradellas, Barcelona al Prat. L'actuació consistirà en una passarel·la de vianants de 400 metres de longitud, dues andanes de 400 metres i un ramal de més de 5 quilòmetres, que connectaran mitjançant trens de llançadora Barcelona amb la nova estació. Amb la construcció d'aquesta estació es podrà captar més de 3 milions d'usuaris a l'any provinents de la comarca i de l'intercanvi constant de viatgers amb l'aeroport. La intervenció està inclosa en la proposta de revisió del pla director de l'aeroport.
La CGT ha convocat avui a la vaga els treballadors de Correus a tot l'Estat. El sindicat vol pressionar perquè no s'assigni la modificació del tercer conveni col·lectiu. Segons els seus càlculs, podria traduir-se en una reducció d'entre 8.000 i 10.000 llocs de treball. Joan Ferrer.
El desembre, la direcció de Correus va informar als sindicats dels eixos estratègics de la companyia que passaven per, entre d'altres, un pla de sortides voluntàries incentivades per a persones majors de 61 anys. Albert Marín, secretari d'Acció Sindical de CGT Correus, ha explicat a Notícies en Xarxa que aquestes prejubilacions poden suposar que els treballadors cobrin una pensió més baixa de la que tocaria.
Creiem que aquestes sortides es fan una mica com a preu de saldo, no? Es fan amb la pèrdua d'un bon percentatge de la pensió dels treballadors i treballadores que s'acullin a aquest pla, doncs s'han de jubilar anticipadament per força per incorporar-se al pla, i això podria suposar una pèrdua entre un 19% de les pensions.
A més, Marín adverteix que el nou conveni, que es va signar el 31 de desembre amb vistiplau d'UGT i Comissions Obreres, també preveu la flexibilització de la jornada laboral o la mobilitat geogràfica. Tot plegat, afirma, precaritza els llocs de feina. La CGT també ha convocat aturades a tot l'Estat pel 7 i el 14 de març.
I encara més conflictes laborals. El tancament de l'empresa Eurohueco de Castellbisbal acabarà als tribunals, finalment. La planta tanca portes divendres, després que els treballadors hagin rebutjat la proposta d'acord que els ha fet la companyia britànica. Ràdio Sant Andreu, Pere Juventí, Balcells.
El tancament de la planta d'Eurohueco a Castellbisbal acabarà als tribunals. Els treballadors han rebutjat la darrera proposta que els ha fet la direcció de l'empresa perquè la consideren insuficient. És Enrique Fernández, el president del comitè d'empresa d'Eurohueco a Castellbisbal.
Sabemos que tienen que ir desmantelando todos los edificios, desalojando las naves. Vamos a estar aquí la puerta para que no puedan sacar nada. Esto es lo que los compañeros quieren hacer aquí en la puerta, evitar que puedan sacar nada de la planta. y nosotros, pues, de momento, asesorarnos con nuestros sindicatos y preparar la demanda colectiva.
Eurohueco tancarà les portes de la planta que té a Castellbisbal aquest 28 de febrer amb la plantilla en vaga i amb els treballadors mobilitzats per denunciar un tancament que consideren injust i que amaga, diuen, una operació d'especulació immobiliària amb els terrenys.
A Olot, l'equip de govern que formen Junts i Esquerra no es trenca. El futur alcalde, Agustí Arbós, i el soci de govern, Josep Quintana, han oficialitzat aquest matí l'actualització del pacte de govern signat just després de les eleccions municipals. Olot FM, Gerard Puigdemont.
El futur alcalde, Agustí Arbós, diu que hi ha entès amb Esquerra a nivell programàtic i de treball, però també pel que fa al compromís i la confiança.
Deixeu-me agrair en Josep pel seu tarannà, per voler-se seure de seguida, per voler-se ficar a treballar en aquesta nova situació, en aquesta nova segona part del mandat que ara iniciarem, i també la confiança també cap a la meva persona. Tenim molt bona relació i, per tant, crec que això també és bo per la ciutat i per l'equip de govern.
L'acord s'actualitza, diu el portaveu del grup d'Esquerra, Josep Quintana, amb l'objectiu de seguir fent avançar la ciutat i donar nous impulsos a les diferents àrees.
Jo crec que primer el que fa és que dir que som coherents i que les bases que havíem posat al començament i la diagnosi era la correcta. Avui és important dir que l'acord hi és.
S'han posat com a prioritaris temes com la seguretat, l'educació, les persones grans, el català i la remodelació del nucli antic. Dimecres que ve Arbós serà investit nou alcalde. Després es farà el ple del Cartipàs.
Ja ho esteu sentint, s'acosta el Carnaval i en aquesta vigília de dijous gras són moltes les localitats que donen el tret de sortida a aquests dies de disbauxa. Una de les festes més arrelades és el pollasso de Torelló, un dels plats forts del Carnaval de Terra Endins. El 9FM, Judit Lechón.
El primer dels plats forts del Carnaval de Terra Endins serà aquest dijous amb el 27è pollasso. La particular rua torellonenca estrena els capgrossos que representen els quatre principals carnavals de Catalunya i que s'han renovat després de més de 15 anys. En parla Marc Tienda, el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Torelló.
Aquest any podríem dir que acabem aquesta restauració de les figures dels elements de pollasso, que va començar fa 3 edicions i, per tant, acabem amb una imatgeria renovada, nova.
A partir de les 6 de la tarda es donarà el tret de sortida al segon correfoc infantil des de la plaça Germà Donat i a les 7 la sortida de les columnes. A 8:45 del vespre la reina oferirà el pregó i després tindrà lloc la cercavila fins a arribar a la plaça Vella, on es farà el ritual de la rauxa. Enguany, en el marc de la campanya per promoure les relacions sexoafectives segures, es repartiran preservatius amb el logotip de la festa.
També el Carnaval de Palamós comença a agafar velocitat de creuer avui. A la tarda se celebra la tradicional vespre en la lectura dels manaments reials des de la balconada de l'Ajuntament. Ràdio Palamós, Carlos Ribas.
El Carnestoltes Quintanilla i la reina Sandra Di Janeiro es van presentar en societat dissabte amb un multitudinari acte i avui prendran el govern de Palamós a la vespre. Des de la balconada de l'Ajuntament llegiran els manaments d'aquest Carnaval 2025, una festa regnada enguany pels G80 i el seu rei Quintanilla.
El regnat del G80, bàsicament, és un regnat diferent al que són els G80. Normalment els G80 es cenyeixen a la disfressa de què van. Aquesta vegada és una disfressa una mica més abstracta. Ha volgut abraçar tots els aspectes del Carnaval.
Abans de la vespre, per agafar forces, hi ha una calçotada popular organitzada per la colla 15-20 i el Ball de l'Hora de la colla del Testament. A partir d'aquí, via lliure per a les colles d'animació compliran de música, llum i color als carrers de Palamós, perquè ja ha arribat el Carnaval 2025.
I aquesta casa, la xarxa i la Universitat Autònoma de Barcelona han signat un acord per incentivar la participació dels mitjans locals al primer arxiu sonor col·lectiu de l'Estat. És un projecte inèdit que ja suma 11.000 fragments i més de 1.000 ràdios. Sònia Kerr, bon dia.
Bon dia, Marta. L'objectiu d'aquest primer conveni entre l'Autònoma i la xarxa és, en paraules de la consellera delegada Núria de José, preservar la memòria històrica col·lectiva, no només perquè se'n faci un ús des de l'àmbit periodístic, sinó pel conjunt de la societat i molt especialment com un bagatge per les noves generacions. En aquest sentit, els impulsors del projecte han fet una crida a les ràdios locals perquè incrementin les seves aportacions a aquest arxiu sonor pioner a l'Estat. Ricard Carniel és el vicedegà de la UAB.
Llavors fem aquesta crida a totes les entitats de ràdio locals de Catalunya que aportin els seus continguts, no? Que facin aquesta tasca també de buscar una mica els seus arxius i contribuir aportant els continguts que puguin reforçar, consolidar l'Arxiu Sonor a Catalunya.
Una crida que s'ha fet en el marc de l'Infolocal que ha tingut lloc aquest matí a Granollers i que ha plegat una 60ena de ràdios locals.
I arriben els esports. Amb Roger Sánchez, bon dia, Roger. Un partit frenètic, el que es va viure ahir a Montjuïc.
Totalment, empat a 4 entre Barça i Atlètic de Madrid. Bon dia, en un partit boig que obrien els matalassers amb 0-2 al minut 6. El Barça capgirava el marcador amb 4 gols, 3 abans del descans i un quart al de Lewandowski al minut 74, però als últims 10 minuts els madrilenys anotaven 2 gols més que deixen aquestes semifinals de Copa obertes de cara al partit de tornada del 2 d'abril. L'entrenador blaugrana, Hansi Flick, feia el balanç de dues cares que presentava el partit.
I'm disappointed. Satisfied with the match how we played.
Estic decebut, satisfet amb el partit, per com hem jugat, ens hem recuperat. Després dels dos gols en contra al començament del partit, veure com s'ha recuperat, com hem jugat a futbol, com hem dominat, ha estat realment genial. I ho he dit a l'equip abans, no hem de donar-los oportunitats perquè ells tenen un equip ofensiu fantàstic.
They have a fantastic team in the offense.
Avui es disputa el Real Societat-Real Madrid, anada de l'altra semifinal d'aquesta Copa del Rei. Pel que fa a l'handbol, el Freiking Granollers aconseguia un triomf clau a la Lliga Europea davant el Crient Suís. 31-29, els vallesans arribaran a l'última jornada de la Main Round amb opcions d'accedir als vuitens de final. Antonio Rama és l'entrenador del Freiking Balonmano Granollers.
Som molt contents perquè al final doncs ens plantem a l'última jornada amb totes les opcions i depenent de nosaltres, i tot i sabent la dificultat. Així que molt orgullós de la feina de l'equip i amb moltes ganes.
I aquest dimarts es feien oficials els recorreguts de les tres primeres etapes del Tour de França del 2026, que seran a Catalunya. La cita inaugural serà una contrarrellotge a Barcelona amb sortida des del Fòrum i arribada a Montjuïc. David Escudé és el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona.
No volem que el Tour vingui i marxi, sinó el que volem realment és treballar perquè el Tour deixi coses i que deixi un llegat tangible a tot i que algun dels municipis i, evidentment, a la ciutat de Barcelona.
La segona etapa unirà Tarragona amb Barcelona, amb arribada a Montjuïc de nou. Rubén Viñuales és l'alcalde de Tarragona.
I Tarragona puc assegurar que donarà unes imatges increïbles. És una ciutat, com deies, i com deia també el director del Tour de França, bimil·lenària, ciutat patrimoni de la humanitat, i no deixarà ningú doncs indiferent, no?
La tercera etapa arrencarà a Granollers i ja marxarà cap a territori francès. A més a punts esportius de l'agenda d'avui, juga Indústria Santa Coloma a casa contra Còrdoba, primera divisió masculina de futbol sala, i juga el Barceloneta Champions de Waterpolo a casa contra l'Oradea romanès.
Gràcies, Roger Sánchez, en prenem nota. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però de seguida tornem amb més actualitat. Fins ara.
La xarxa de comunicació local.
Sabies que...
Sabies que les aranyes no són tècnicament insectes, sinó aràcnids, i que algunes espècies tenen un comportament social sorprenent? L'Anelocimus eximius, una aranya que habita a Sud-amèrica, n'és un exemple fascinant. A diferència de la majoria de les aranyes, que són solitàries i territorials, aquesta espècie viu en colònies de milers d'individus que col·laboren per sobreviure. Construeixen enormes teranyines comunitàries, de vegades de diversos metres d'amplada, per atrapar preses molt més grans del que una sola aranya podria caçar, com papallones o llagostes. Cada membre té un rol. Unes teixeixen, altres cacen i totes comparteixen el menjar. Aquest comportament cooperatiu és rar al món de les aranyes i es creu que va evolucionar perquè els dona un avantatge en ambients on els recursos són escassos o impredictibles. A més, les cries romanen a la colònia ajudant abans de dispersar-se, cosa que reforça els llaços socials. Tot i que són pacífiques entre si, no toleren intrusos d'altres espècies. Aquest nivell d'organització social desafia la imatge típica de les aranyes com a criatures solitàries i ens recorda com pot ser de diversa la natura.
Nutrició amb Laura Crosas.
No facis més dietes. Et proposo que si estàs motivat o tens ganes de realitzar algun canvi, et plantegis modificacions d'hàbits que et permetin mantenir un estil de vida més saludable i sentir-te millor amb tu mateix. Primer de tot, cal evitar els tòpics com «m'he portat malament», «no em puc controlar», «he pecat», «avui no sopo per compensar» o «això no m'ho mereixo». Has de gaudir del que menges en plena consciència i evitar que l'alimentació sigui un o tot o res. Pots començar fent petits canvis com modificar el rebost de casa i comprar productes més frescos, augmentar el consum de verdura, hortalissa i fruita o reduir el de processats amb molt de sucre o sal. canviar els cereals refinats per integrals o reduir la velocitat a la que menges. També pots optar per introduir alguna activitat física o bé d'assegurar-te una correcta hidratació al llarg del dia o un bon descans. El que cal tenir en compte és que per mantenir una alimentació saludable no has ni de passar gana ni de patir. Del que es tracta és d'evitar patrons alimentaris que no podràs mantenir amb el temps i que et provocaran un efecte rebot. Marca't objectius que t'apropin a cuidar-te més, estimar-te i alimentar-te de manera més saludable.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
Augmenta la tensió política a compte de la condonació de part del deute que les comunitats autònomes tenen amb l'Estat a poques hores que ho debati el Consell de Política Fiscal i Financera. El Partit Popular rebutja que es perdonin aquests 83.000 milions d'euros, tot i que també beneficien les comunitats a on governa. Avui al Congrés, Alberto Núñez Feijóo i el president Pedro Sánchez s'han enfrontat per aquesta qüestió.
El regalo fiscal al precio que ha decidido Esquerra Republicana de Cataluña. Y su portavoz pregunta si condono o condeno, señor Sánchez. Para la mayoría de España, la condena es usted.
¿Usted de verdad ha pensado lo de la condonación de la deuda? Lo digo porque son 83.000 millones de euros que van a dejar de pagar las comunidades autónomas. No le vaya a pasar como con las pensiones y la revalorización, que queda atrapado en sus propias contradicciones.
És dimecres 26 de febrer de 2025 i tenim més titulars. El Parlament aprova les multes contra el frau amb el lloguer, Jordi Casino.
Amb sancions que poden arribar fins als 900.000 euros en casos molt greus. També a la cambra el president Salvador Illa ha anunciat la cessió de 14 solars per construir fins a 1.200 pisos protegits.
La Fundació Esclerosi Múltiple denuncia la doble discriminació que pateixen les dones amb aquesta malaltia.
Que són un 70% del total d'afectats a Catalunya, l'entitat reclama més recerca per aclarir per què afecta més les dones, però també més flexibilitat laboral. Ho explica la directora de la Fundació, Rosa Marriera.
Es pateix una doble discriminació deguda sobretot a que les dones ja tenen una càrrega familiar incorporada, tenen també una discriminació a l'hora de trobar feina o de conservar la seva feina i, per tant, en el cas de l'esclerosi, això encara es veu molt més agreujat.
El Ministeri de Transports aprova definitivament l'estudi per construir la nova estació de l'AVE a l'aeroport de Girona.
El nou edifici tindrà una superfície de 7.600 metres quadrats i els passos entre andanes es faran a través de passarel·les sobre les vies, tot plegat amb un pressupost superior als 126 milions d'euros.
Arrenquen els primers actes del Carnaval, la vigília del Dijous Gras.
A Torelló, el popular Pollasso dona el tret de sortida una setmana de disbauxa, mentre que Palamós, la vesprà, arrenca el Dijous Gras.
En esport, Roger Sánchez, Barça i Atlètic de Madrid deixen les semifinals de Copa obertes després d'un partit molt boig.
Empat a 4 a Montjuïc amb el Barça capgirant un 0-2 i els matalassers anotant dos gols als últims 10 minuts per igualar el duel. Tot queda pendent de decidir-se el partit de tornada el 2 d'abril a Madrid. Avui es disputa l'anada de la segona semifinal entre la Real Societat i el Real Madrid.
I fem un cop d'ull al temps. Les properes hores es preveu tranquil, amb un ambient fresc. Lluís Mi Pérez, bon dia.
Bon dia. Per fi s'està veient el cel ben blau i molt transparent a la majoria de comarques. Els núvols que hi havia aquest matí arrapats al Pirineu s'estan desfent i també algunes boires que hi havia cap a la Catalunya central o a les planes de Girona, la ressaca de les pluges d'ahir a la tarda, que en algun cas van ser destacables. Tot això és història i, per tant, al llarg d'aquesta tarda un temps molt tranquil. Quatre núvolets prims per decorar el cel, també algun nuvolot que creixerà cap a les Guilleries, cap al Montseny, a la banda del Puigcal, molt poca cosa. I l'ambient fresquet. De fet, tot i el sol, avui baixa un palet la temperatura respecte ahir. A més, en alguns indrets del Pirineu, l'Empordà i, sobretot, a les Terres de l'Ebre, el vent continua bufant i fa que la sensació sigui de més frescor. Aquest cel tan blau serà substituït per un altre molt més ennuvolat. Sant Tornem-hi, amb vista el dijous, especialment a partir del migdia, cel que acabarà força tapat. Ara bé, de pluja no en tindrem, però quedarà un temps moix, fresquet. Ho anirem seguint a la xarxa.
El control de so Ivan López, a la redacció Jordi Casino i a la coordinació Albert Güell. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La condonació de 83.000 milions d'euros de deute de totes les comunitats autònomes amb l'Estat ha centrat un nou tens cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo al Congrés dels Diputats, una equitació que serà debatuda aquesta tarda en la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera que es farà a Madrid. El president ha defensat la mesura i ha reiterat que beneficiarà tothom per igual, mentre que el líder del PP l'ha qualificat de regal que pagaran tots els espanyols.
A la sessió de control, el govern espanyol Núñez Feijóo ha aprofitat la seva intervenció per denunciar la que, segons ell, serà una nova sessió els partits independentistes i la debilitat que segueix exhibint l'executiu de coalició entre el PSOE i Sumar. Al seu torn, Pedro Sánchez ha reclamat al president dels Populars que recapaciti i que accepti una condonació que serà bona per a totes les comunitats, no només per Catalunya.
Usted se mantiene en el poder porque crea un infierno de impuestos a los españoles para pagar los caprichos de sus socios. La última muestra, el regalo fiscal al precio que ha decidido Esquerra Republicana de Cataluña, 17.000 millones. Y su portavoz pregunta si condono o condeno, señor Sánchez. Para la mayoría de España, la condena es usted.
¿Usted de verdad ha pensado lo de la condonación de la deuda? ¿Lo ha pensado en serio, señoría? Lo digo porque son 83.000 millones de euros que van a dejar de pagar las comunidades autónomas. Yo lo que le digo, señoría, es que no le vaya a pasar como con las pensiones y la revalorización, que queda atrapado en sus propias contradicciones. Piénseselo mejor, señoría.
A la reunió d'aquesta tarda, que començarà a les 4, el govern espanyol proposarà condonar aproximadament una quart de part del deute que les comunitats tenen amb l'Estat. En el cas de Catalunya serà d'un 22%, és a dir, 17.000 milions, una xifra que en el cas d'Andalusia, governada pel Partit Popular, arribarà gairebé al 50%.
Al Parlament, el president Salvador Illa ha lloat la condonació d'aquesta part del deute i ha demanat al PP que la defensi al Congrés dels Diputats. En canvi, la CUP n'ha dit que el perdó del deute és un estil mafiós i les reunions bilaterals amb l'Estat són màrqueting i enterren, diuen, el dret a l'autodeterminació. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia. A la sessió de control, el president Illa s'ho ha fet venir bé per demanar al Partit Popular que a Madrid voti a favor de la condonació del deute del FLA. El diputat popular Alejandro Fernández li exigia eliminar organismes duplicats de la Generalitat.
Señor Illa, la Generalitat de Catalunya també necessita motosierra o, si prefiere, destral en expressió més nostrada.
L'única cosa que ens convé retallar, senyor Fernández, i vostè hi pot ajudar bastant, i jo li demano que ho faci, és el deute de Catalunya. Amb l'acord, que no m'apunto jo, que reconeixo Esquerra Republicana. Aquí sí que convé retallar. A veure si vostè parla amb els seus companys i ens ajuda a fer-ho.
La diputada de la CUP, Laia Estrada, ha carregat contra les comissions bilaterals Estat-Generalitat d'aquesta setmana i contra el FLA. Ho ha fet amb aquestes paraules.
Tenen com a resultat que la resolució del nostre conflicte polític, del conflicte independentista, es redueixi a més policies, més jutges i que ens perdonin una part del deute que genera com a conseqüència d'un mal finançament. I això és estil mafiós. Jo et foto els calés, et faig un préstec, te'n perdono una part i quedo com el bo de la pel·lícula i tu et quedes content i amb cara de babau.
A les xarxes socials, el cap de Junts, Carles Puigdemont, explica que està a favor de la condonació de tot el deute de FLA i que, de moment, millor això que res. L'expresident ho diu després que ahir el seu grup qualifiqués la condonació de cafè per tots i no aclarís el seu vot.
Seguim al Parlament, Mont, perquè la Cambra ha aprovat les multes contra el frau amb el lloguer, sancions que poden arribar fins als 900.000 euros en casos molt greus de lloguers fraudulents o bé d'augments superiors al 30% del preu. També en habitatge, la Generalitat cedirà 14 solars per construir-hi 1.200 pisos protegits. És un acord amb els comuns que permetrà fer habitatge a Terrassa, Esplugues de Llobregat, Girona, Tarragona o Figueres, entre d'altres ciutats, i que seran públics per sempre.
Sí, ho ha dit el president Salvador Illa a la sessió de control al Parlament.
Fruit també de converses amb el seu grup, 14 solars que són propietat de la Generalitat de Catalunya seran posats a disposició del Departament de Territori per poder-hi construir fins a 1.200 habitatges protegits. Són solars que estan a diferents municipis.
Els 1.200 pisos nous seran de titularitat pública permanentment, però la presidenta del grup parlamentari dels Comuns, Jessica Albiach, ha alertat que 36.000 pisos protegits existents passaran al mercat d'aquí un temps i 8.000 aquest any, i ha demanat al govern que ho eviti.
Estarà amb mi, que no té cap sentit anar omplint les cistelles i per un altre costat està foradada. Per tant, uno, mesures antiespeculació. Dos, aprofitar tots els recursos per construir amb garanties. També els interessos de la condonació del deute del FLA han d'anar a habitatge públic.
El ple ha de votar que als patis escolars no s'hi apliquin límits de soroll.
I ho acabem de saber, els jutges progressistes recuperen la presidència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 10 anys després. El Consell General del Poder Judicial ha aprovat l'elecció de Mercè Caso com a relleu del magistrat conservador Jesús María Barrientos.
Caso s'ha imposat als altres dos candidats que s'havien presentat, la conservadora Cristina Fernando i Guillem Soler, de perfil independentista. Mercè Caso, que actualment és magistrada a l'Audiència de Barcelona especialitzada en família, va ser degana dels jutjats de la capital catalana.
La xarxa de comunicació local.
Imagina un dia en què cada teatre s'omple de vida, d'històries, d'emocions. Això és Cap Butaca Buida, la gran diada del teatre. El teatre t'omple. Més de 190 teatres t'obren les portes a Catalunya. Una jornada per gaudir del teatre com mai. Compra la teva entrada a capbutacabuida.cat.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Us ho destacàvem en titulars. La Fundació Esclerosi Múltiple denuncia la doble discriminació que pateixen les dones amb aquesta malaltia, que la situa en una posició social i econòmica de desigualtat. L'entitat reclama més recerca per aclarir aquesta major afectació femenina i més flexibilitat al món empresarial per poder mantenir la seva activitat laboral. Esther Minguell, bon dia.
Bon dia. L'esclerosi múltiple afecta més de 9.000 persones a Catalunya i d'aquestes un 70% són dones. Encara cal fer més recerca per saber per què la malaltia afecta més a les dones. Ho explica Martín Turé, neuròloga del Centre d'Esclerosi Múltiple de Catalunya.
Tenim hipòtesis que ens diuen que segurament els factors hormonals són molt importants. La veritat és que encara no tenim una explicació certa de per què això és així. Necessitem encara tenir més investigació per intentar entendre el per què aquesta afectació de les nostres defenses és diferent amb dones i homes.
Els avenços mèdics permeten, per exemple, que les dones puguin ser mares i amb una planificació poden compaginar la maternitat amb el tractament. Cal, però, que aquesta informació arribi a totes les afectades i que la societat estigui més sensibilitzada amb aquesta malaltia. Rosa Marriera, directora de la Fundació, reclama també més flexibilitat a les empreses per poder mantenir la presència de les dones amb esclerosi en el món laboral.
A vegades amb una malaltia com la esclerosi múltiple, que és neurodegenerativa i que a més cursa en brots, a cops és difícil per les empreses. Això es facilitaria molt si des de la pròpia administració es poguessin consensuar algun tipus de contractes més flexibles.
La Fundació Esclerosi Múltiple compta amb un programa de formació per a dones que han quedat fora del món laboral i prepara una guia per empoderar-les.
Passen 40 minuts de les dues. El Ministeri de Transports ha aprovat definitivament l'estudi informatiu per construir la nova estació de l'AVE a l'aeroport de Girona. El projecte té un pressupost superior als 126 milions d'euros.
Una infraestructura clau per fomentar la mobilitat sostenible que es preveu que superi els 3 milions d'usuaris anuals.
Televisió de la Selva, Ainhoa Nicolau.
Els objectius principals són reforçar la connectivitat i promoure un transport sostenible i eficient. Tot i que, d'altra banda, també servirà per potenciar el destí de Catalunya, juntament amb l'aeroport de Josep Tarradellas, Barcelona al Prat. L'actuació consistirà en una passarel·la de vianants de 400 metres de longitud, dues andanes de 400 metres i un ramal de més de 5 quilòmetres, que connectaran mitjançant trens de llançadora Barcelona amb la nova estació. Amb la construcció d'aquesta estació es podrà captar més de 3 milions d'usuaris a l'any provinents de la comarca i de l'intercanvi constant de viatgers amb l'aeroport. La intervenció està inclosa en la proposta de revisió del pla director de l'aeroport.
La CGT ha convocat avui a la vaga els treballadors de Correus de tot l'Estat. A Tarragona, una trentena s'han concentrat davant de l'oficina principal que hi té allà Correus, a la plaça de Corsini.
Demanen un conveni digne i l'aturada de l'acord marc, que inclou retallades de personal i canvis de jornada, entre altres mesures.
Tarragona Ràdio, Michel Pijuan.
Des del sindicat demanen aturar l'acord marc, un acord que assenta les bases que signaran amb el conveni col·lectiu, en què s'inclouen horaris flexibles, mobilitat funcional i geogràfica a la carta, retallades de personal, canvis de jornada, d'entre altres. Rubén Masmano, delegat sindical i secretari d'administració de CGT Correus, ha expressat que volen ser un servei públic de qualitat per a tota la ciutadania i no vol perdre els pocs drets que els queden.
Nosaltres volem continuar sent un servei públic de qualitat per a tota la ciutadania i no perdre els pocs drets que ens queden. En contrapartida del que proposa l'empresa, que són totes aquestes retallades, nosaltres reivindiquem un salari fixe, sense objectius, reivindiquem un horari estable.
El sindicat ha convocat a la vaga tots els treballadors i treballadores de tots els centres de treball i torns.
A Girona, la demarcació ja té nova cap de la Policia Nacional. Juana Maria Gutiérrez ha jurat el càrrec aquest matí en un acte que ha comptat amb la presència de més d'un centenar de persones. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
Gutiérrez ha reivindicat el paper de la dona al cos i considera que la seva integració és un triomf que cal preservar i un llegat que han de deixar les futures promocions. A més, la nova comissària en cap a Girona ha deixat clar que la seva intenció és mantenir la que considera una bona coordinació entre els diferents cossos de seguretat que operen, tant Mossos d'Esquadra com Guàrdia Civil i policies locals.
Gràcies, senyor cap superior, per haver confiat en mi per aquest càrrec.
La comissària ha rebut la vara de comandament de part del cap superior de la Policia Nacional a Catalunya, Manuel Rodríguez Jiménez, que ha mostrat tota la confiança en Gutiérrez.
Estoy convencido que en esta nueva etapa que afronta como comisaria provincial se volcará en el servicio a los ciudadanos. Por mi parte, cuenta con la confianza i la de tot l'equip d'esta jefatura superior.
Gutiérrez, que ha pres possessió davant de membres dels diferents cossos de seguretat, a més de familiars i amics, ha lluat també Leoncio Martínez, l'antic comissari en cap a la demarcació i a qui ella substitueix.
Són 3:45. Atenció a aquestes xifres. Els darrers 25 anys, el nivell del mar que banya les platges del nord de Barcelona ha pujat 14 centímetres. Aquesta dada, afegida a onades més altes, ha fet recular la línia de la costa. Només Montgat ha perdut el 70% de les seves platges en 4 anys. Són dades d'un estudi elaborat per l'àrea metropolitana de Barcelona.
L'informe explica que, a banda de la pujada del nivell del mar, també s'ha incrementat el nombre de temporals, que cada vegada tenen més component de sud i menys de llevant. A més, a causa de l'escalfament global, són més destructius. A banda d'això, les onades són més altes, fins a 30 centímetres més que fa 20 anys. Si això hi afegim, estructures com els ports que dificulten la regeneració de la sorra, s'explica com només el Barcelonès Nord i el Baix Maresme s'han perdut 30 quilòmetres quadrats de superfície en 4 anys. Així, localitats com Montgat ja han perdut platges com la de Cantano o Montsolís. Segons l'estudi, per poder regenerar totes les platges, calen 965.000 metres cúbics de sorra, que omplirien gairebé 400 piscines olímpiques.
Anem fins a l'Ebre. Alcanar, Ulldecona i la Sénia s'uneixen per divulgar el patrimoni cultural entre els seus veïns.
Sota el projecte Tres Pobles, un Riu oferiran una setmana d'activitats per descobrir espais tan destacats com la Moleta del Remei, el conjunt rupestre de la Serra de Godall o el Camp d'Aviació.
21 Ràdio, Cinta Bonet.
L'objectiu? Fomentar l'orgull de pertinença d'una regió que comparteix història, tradicions culturals i paratges naturals de gran rellevància. Núria Ventura és l'alcaldessa d'Ulldecona, municipi que ha acollit la presentació del projecte.
Que la gent de casa conegui el patrimoni de casa. I quan dic de casa, me refereixo no a Ulldecona, al Canà o a la Sénia, sinó als tres pobles, com un, en aquest cas, com un mateix territori.
Per aconseguir aquest propòsit s'han programat visites guiades en llocs com la Moleta del Remei d'Alcanar, un dels jaciments ibèrics més importants de Catalunya, el conjunt rupestre de la Serra de Godall, declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO, o el Camp d'Aviació de la Sénia, un espai de gran importància durant la Guerra Civil Espanyola.
En plena crisi climàtica i després de 3 anys de sequera, hi ha un municipi que s'ha proclamat líder a Catalunya en la regeneració d'aigua per a usos diaris, i aquest municipi és Sabadell. Ens ho amplien des de la ràdio local, Júlia Ramon.
Concretament, l'any passat es van distribuir més de 93.000 metres cúbics d'aigua regenerada, el que suposa un 82% més que l'any anterior i el rècord històric a Sabadell. Però aquesta fita és a punt de superar-se perquè actualment s'estan construint diferents xarxes que ampliaran doncs, aquest abast, aquesta capacitat, i es preveu que una vegada acabin a l'entorn de l'estiu, Sabadell podrà reduir en un 20% el consum d'aigua potable i recuperar anualment 2 hectòmetres cúbics d'aigua regenerada. Tota aquesta aigua anirà destinada doncs, a netejar l'espai públic, al recurvar, però també a omplir les cisternes dels edificis o promocions de nova construcció.
I a Palamós, els operatius d'emergència han hagut de reflotar aquest matí una barca de pesca del porc. S'ha enfonsat per causes que es desconeixen i ha provocat una fuita de combustible. Ràdio Palamós, Carlos Ribas.
El port de Palamós s'ha despertat avui amb un bon ensurt. A les 5 de la matinada, l'embarcació d'arrossegament Conxa s'ha enfonsat mentre estava atracada al moll. Això ha provocat despreniments d'oli i gasoil al mar i s'ha hagut de cordonar la zona. Es desconeixen les causes que han provocat l'incident, però, sortosament, no s'ha hagut de lamentar cap dany humà. Al port s'han desplaçat bombers de la Generalitat, Guàrdia Civil i Mossos d'Esquadra. Operatius d'emergència i bussejadors estan intentant reflotar la barca. La Conxa és una de les embarcacions d'arrossegament de la flota pesquera de Palamós. Un cop treta de l'aigua, s'analitzarà l'afectació i si es pot recuperar per a la seva funció.
I repassem altres notícies d'avui. El Palau de la Música compra en subhasta la finca de Fèlix Millet a l'Ametlla del Vallès.
La compra ha de servir per tornar part dels diners que l'expresident del Palau de la Música encara deu a la institució, dels quals, entre ells i la seva madreta, Jordi Montull, només han pagat 13 dels 23 milions d'euros desviats. El Palau ha adquirit la finca per 780.000 euros amb l'objectiu de revendre'l per poc menys de 2 milions i recuperar així part dels diners.
L'Ajuntament de Portbou obligarà els propietaris de gossos a rentar l'orina i les restes fecals amb alcohol dissolt en aigua.
Això contempla la nova ordenança de civisme i convivència. Per facilitar la implementació de la mesura, l'Ajuntament facilitarà unes ampolles que es poden enganxar a les corretges dels animals.
I arrenca el carnaval.
La rumba de carnaval.
Perquè és vigília de Dijous Gras i són moltes les localitats que donen el tret de sortida al Carnestoltes aquesta mateixa nit. Una de les festes més arrelades és el pollasso de Torelló, un dels plats forts del Carnaval de Terra Endins. El nou FM, Judit Lechon.
La particular rua torellonenca estrena els capgrossos que representen els quatre principals carnavals de Catalunya i que s'han renovat després de més de 15 anys. En parla Marc Tienda, el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Torelló.
Aquest any podríem dir que acabem aquesta restauració de les figures dels elements de pollasso, que va començar fa 3 edicions i, per tant, acabem amb una imatgeria renovada, nova.
A partir de les 6 de la tarda es donarà el tret de sortida al segon correfoc infantil des de la plaça Germà Donat i a les 7 la sortida de les columnes. A 8:45 del vespre la reina oferirà el pregó i després tindrà lloc la cercavila fins a arribar a la plaça Vella, on es farà el ritual de la rauxa. Enguany, i en el marc de la campanya per promoure les relacions sexoafectives segures, es repartiran preservatius amb el logotip de la festa.
A Malgrat, el Maresme també arrenca el carnaval aquesta tarda, en aquest cas amb un tas de truites i de botifarra d'ou a les peixateries velles, on a Malgrat, Laura Espanyol.
Des de la comissió remarquen que tant les truites com les botifarres seran de proximitat, comprades i adquirides al mercat municipal. De cara a la Rua del Divendres, la novetat d'aquest any és el concurs de disfresses en el qual es pot participar en solitari, en parella, en grup petit o en grup gran. Des de la comissió de festes recalquen que aquest concurs va sorgir, igual que el tas de truites i botifarres, perquè es va veure que cada cop hi havia menys gent esperant les rues al carrer i van voler fer alguna cosa amb la qual reivindicar el fet de disfressar-se i que qualsevol persona de qualsevol edat pogués participar i sortir a la rua.
Aquesta casa, la xarxa i també la Universitat Autònoma de Barcelona han signat un acord per incentivar la participació dels mitjans locals al primer arxiu sonor col·lectiu de l'Estat. És un projecte inèdit que ja suma 11.000 fragments i més de 1.000 ràdios. Un acord que s'ha donat a conèixer avui en una nova jornada de l'Infolocal. Sònia Kerr, bon dia.
Bon dia, Marta. L'objectiu d'aquest primer conveni entre l'Autònoma i la xarxa és, en paraules de la consellera delegada Núria de José, preservar la memòria històrica col·lectiva, no només perquè se'n faci un ús des de l'àmbit periodístic, sinó pel conjunt de la societat i molt especialment com un bagatge per les noves generacions. En aquest sentit, els impulsors del projecte han fet una crida a les ràdios locals perquè incrementin les seves aportacions a aquest arxiu sonor pioner a l'Estat. Ricard Carniel és el vicedegà de la UAB.
Llavors fem aquesta crida a totes les entitats de ràdio locals de Catalunya que aportin els seus continguts, no? Que facin aquesta tasca també de buscar una mica els seus arxius i contribuir aportant els continguts que puguin reforçar, consolidar l'Arxiu Sonor a Catalunya.
Una crida que s'ha fet en el marc de l'Infolocal que ha tingut lloc aquest matí a Granollers i que ha plegat una 60 de ràdios locals.
I l'artista Merche Mar, una de les vedets més reconegudes del Molino, ha mort a Barcelona. Ha estat uns dies després de patir un ictus.
En formació musical, Merche Mar va començar amb 15 anys la seva carrera al Molino a mitjans dels 60. L'artista va consagrar la vida al mític cabaret barceloní. Allà va demostrar una gran personalitat amb picardia i enginy per esquivar la censura franquista, amb jocs de paraules de doble sentit. Va participar en espectacles com Rubias y Morenas o Taxi en el Molino. També va fer aparicions puntuals a la televisió i al cinema amb un paper a soldat de Salamina de David Trueba.
I no us podem dir a quina data mort perquè s'ha ocupat tota la vida d'ocultar-ho molt bé. És moment per als esports. Que ens porta Roger Sánchez. Bon dia, Roger. Un partit frenètic, el que es vivia ahir a Montjuïc.
Exacte. Final amb 4-4 entre Barça i Atlètic de Madrid. Així s'obrien les semifinals de la Copa del Rei. A l'Atlètic, al minut 6, guanyava 0-2. El Barça va capgirar el marcador fins al 4-2, al minut 74. Però en els últims 10 minuts, els madrilenys anotaven 2 gols més que deixen aquestes semifinals de Copa totalment obertes per al partit de tornada que es disputarà a Madrid el 2 d'abril. L'entrenador blaugrana, Hansi Flick, lamentava les concessions al darrere davant un equip com l'Atlètic de Madrid.
They're strong is the strong.
strong team in the offense, but also...
Són un equip fort, tant en atac com en defensa. Avui els hem marcat 4 gols i per això estic satisfet. Però al final hem de parlar dels gols que hem concedit quan han sigut massa fàcils.
Avui es disputa l'anada de la segona semifinal entre la Real Societat i el Real Madrid. Pel que fa al bàsquet, aquest cap de setmana torna a la Lliga CB després de 3 setmanes d'aturada. El Baxi Manresa afrontarà el terç final del curs amb un reforç a la pintura. El francès Armel Traoré, Ràdio Sallent, Jordi Givert.
El jugador s'incorpora al conjunt de Diego Campo per la resta de temporada i amb opció a continuar un any més. Xavi Pujol, director esportiu del bàsquet Manresa, donava els detalls sobre aquest sorprenent fitxatge.
Destaca per la seva polivalència, pot fer diverses posicions amb diversos rols i perfils diferents. Aprofitem doncs, una situació de mercat que se'ns apareix per millorar i ampliar doncs, els recursos de l'equip en un moviment ambiciós per part del club.
Amb aquest reforç, el Baxi Manresa busca guanyar solidesa a la pintura de cara als compromisos de la Lliga Endesa i la Basketball Champions League. Cal tenir present que durant el mes de març els manresans tindran dos partits per setmana entre les dues competicions.
Pel que fa a l'handbol, ahir el Freaking Granollers guanyava a casa contra el Crien Suís a la Lliga Europea i arribarà amb vida a l'última jornada. La setmana vinent, els vallesans encara estan amb opcions d'accedir als vuitens de final. I aquest dimarts es feien oficials els recorreguts de les tres primeres etapes del Tour de França del 2026, que tindran protagonisme a Catalunya. La cita inaugural serà a Barcelona, amb una contrarrellotge entre el Fòrum i amb arribada a Montjuïc. La segona etapa sortirà de Tarragona i arribarà a Barcelona amb arribada també a Montjuïc. La Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha subratllat que moltes ciutats catalanes somiaven a acollir l'inici d'una etapa de la Ronda Francesa que ha escollit la capital tarragonina per arrencar el recorregut de la segona jornada de l'edició del 2026.
I ho ha estat Tarragona i pot imaginar l'esforç que hi ha darrere, esforç conjunt, esforç d'una ciutat que a més han confiat al Tour de França no només pel nostre patrimoni històric, sinó també per la nostra capacitat d'organitzar esdeveniments d'aquesta magnitud.
El sector turístic de la ciutat confia a allotjar i atendre els equips i aficionats de la prova ciclista no només el dia de la prova, sinó també els dies previs de la sortida, bé sigui pels preparatius o bé per fer turisme.
El tercer dia de la Ronda Francesa a Catalunya arrencarà des de Granollers per marxar ja cap a França. Alba Bernosell és l'alcaldessa de Granollers.
Demà la ciutat començarà a preparar-se i molt emocionats, il·lusionats, i acceptem aquest repte, com deia l'alcalde de Tarragona, un somni.
Pel que fa al futbol sala, la primera divisió masculina, l'Indústria Santa Coloma rep el Còrdoba aquest vespre a partir de 2:15. Un triomf retornaria els colomencs a les places de play-off. Nil Closes és jugador de l'Indústria Santa Coloma.
Tornem a jugar a casa, ja portem moltes jornades doncs, demostrant el que som capaços aquí a casa i al final hem de seguir amb aquesta dinàmica. Ens hem de fixar en els partits que hem jugat aquí a casa i tornar a demostrar que aquí a casa doncs, estem molt bé i volem seguir amb aquesta dinàmica.
Ahir, en aquesta primera masculina de futbol sala, guanyava el Barça, que s'ha situat és tercer, però hi ha 3 punts del líder.
Gràcies, Roger Sánchez, des d'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Ho hem de deixar aquí. Fins demà a les 2. Bona tarda.
La xarxa de comunicació local.
Baix Gaià al dia.
I a navegar o participar en competicions de vela?
Fes-ho amb els equips de regates del Club Marítim Altafulla, en les modalitats de patí de vela júnior, hobbycat o windsurf.
Amb ells podràs navegar tot l'any, formar-te amb entrenadors titulats i amb experiència i introduir-te en el món de la competició.
Demana més informació al web www.clubmarítimaltafulla.com, al telèfon 977 65 0264 o a l'adreça de correu electrònic cma@cmaaltafulla.com.
Navega tot l'any amb el Club Marítim Altafulla, el club de vela de referència al Baix Gaià.
Al meu país la pluja no sap ploure.
El canvi climàtic asseca els rius. Posa en risc l'abastament d'aigua i la producció d'aliments. Treballem per fer front a la sequera i garantir l'aigua, però cal l'esforç de tothom. Cada gota compte.
La pluja no la controles, l'aixeta sí.
Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Són les 3 de la tarda.
Les tardes d'Altafulla Ràdio, la ràdio del Baix Gaià.